Vinga, temps d'esports, temps del Joan López. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Àlex.
Temps de l'actualitat esportiva i, sobretot, del repàs del cap de setmana, una mínima prèvia. Dèiem que quin cap de setmana per l'esport espanyol, eh?
La veritat és que sí.
Dos títols del món, el d'Alejandro Valverde, el de l'Anna Carrasco, primera dona que guanya un mundial de motociclisme, dels oficials de la FIM, la participació espanyola a la Ryder, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí.
La medalla de bronze de la selecció femenina en el Mundial de Bàsquet.
I aquí no ens quedem curts, que ha estat un cap de setmana, ara ho comentarem, farcit de protagonistes, també d'esportistes que ho han fet molt bé i hem tingut una mica de tot. La veritat és que avui se'ns quedarà curt el temps de l'espai.
Vinga, comencem parlant per Ferran Teixidor, que és qui s'ha situat, tot i que ha sortit de la primera posició, és qui ho té, a veure, relativament bé, per aconseguir el títol de la Copa del Món de curses verticals.
M'agradaria dir-te que sí, però se li ha complicat moltíssim.
Què dius?
Sí, 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 sí.
Explica-m'ho.
I porta una temporada espectacular, ara és segon. Ell va prendre la decisió de participar ahir a la Gran Serra, a França, i va fer una altra gran cursa, va acabar tercer, per davant del seu rival a la general d'aquest circuit mundial de quilòmetres verticals. El seu rival és Pascal Egli, el suís, sí. Va acabar quart, però tot i així el sistema de competició fa que només puntuïn els 6 millors resultats de cada corredor. I Ferran Teixidor, per sumar punts, s'havia de restar punts de la seva pitjor cursa, perquè només li compten les 6 millors. Així que va sumar 70 punts, però s'ha hagut de restar 33, d'un 11è lloc que tenia com a pitjor resultat entre els 6 que computen. En canvi, Pascal Egli, els 60 punts que va sumar, els va sumar nets perquè no tenia totes les curses, només havia fet 5 curses, aquesta era la seva sisena i última a priori, perquè ell ha dit que no participarà a la darrera, però això s'haurà de veure. Així que Pascal Egli s'ha posat per davant i la diferència, i aquí et deia, és la llàstima, són només 4 punts. Ara Pascal Egli té 499 i Ferran Teixidor s'ha quedat amb 495. Són 4 punts. I la temporada de Ferran Teixidor, Àlex, és absoluta.
Què descomptaria
Ferran Ara el problema Teixidor és, li queda una cosa, a Limone. Un quart lloc. S'ha de descomptar un quart lloc. Per millorar, ha de millorar un
per
quart
tant,
lloc.
Ha de pujar al podi.
Perquè la resta són podis.
Per tant, ha de pujar al podi.
Ha de pujar al podi. A Limone Solgarda. És l'última cursa de la temporada.
Però la trajectòria que porta últimament no baixa del podi.
Però tots sabem que a Limone hi van tots.
Ah.
Així com a la temporada és molt irregular i apareixen, per exemple, Rémi Bonnet ha guanyat aquesta setmana, és el suís que ha fet 4 curses i les ha guanyat totes, perquè ell va buscar rècords. Té el rècord Kilian Jornet en aquesta cursa, va Rémi Bonnet a intentar superar aquest rècord. És molt possible que Limone hi sigui també Rémi Bonnet, que encara manté unes petites també possibilitats de ser campió de quilòmetres verticals. I seran, a priori, els millors. No hi faltarà ningú. Té un avantatge. Ferran Teixidor, Pascal Egli, en principi no havia de participar, li va dir que no participaria perquè defensarà el lideratge a la categoria Sky, on Marc Casal és segon i Òscar Casal és quart. I dubtem molt que faci les dues curses al mateix cap de setmana, perquè evidentment li podria passar factura a córrer el quilòmetre vertical de cara a defensar el seu lideratge a la categoria Sky. Però ara s'ha complicat tot, perquè fins i tot Pascal Egli podria, ell es pot descomptar un 11è lloc i podria fins i tot córrer el quilòmetre vertical de Limone Solgarda per intentar guanyar alguns punts més, mentre que Ferran Teixidor ha de ser podi per intentar millorar el quart lloc que té ara com a pitjor resultat i esperar que Pascal Egli no participi. Pot passar,
sí. Saps què diuen els del bàsquet?
Què diuen els del bàsquet?
Mai por.
Clar. És així. Pot passar i és el que dius. La temporada és fantàstica. És que ara el tema és, els 6 resultats que li compten a Ferran són 5 podis.
Clar, és que ho ha fet tan bé.
5 podis i un quart lloc. I dius, i 4 punts de diferència. Està molt complicat, però anem a confiar. Ferran anirà a Limone Solgarda i va buscar el títol. Ha estat dues vegades tercer a la general. Aquesta és la seva temporada. Possiblement sigui la del seu comiat. Jo no ho diré, però pot ser, és molt possible. I esperem que doncs, tingui aquesta possibilitat de pujar al podi i, per què no, doncs, acabar com a campió del món. Però se li ha complicat força. En qualsevol cas, doncs, fins al 12 d'octubre no sortirem de dubtes.
Molt bé, doncs caldrà esperar fins llavors, però ja dic, confiança plena. Perquè
totalment, totalment.
Aquest senyor ho ha fet tan bé quan ha calgut i quan no ha calgut que, vaja, no serà fàcil, evidentment, perquè no pot ser mai i no pot ser sense esforç, perquè aquesta especialitat evidentment comporta, però vaja.
Seria espectacular. La temporada ho serà, perquè segur. És el que estem dient, el seu pitjor resultat ara és un quart lloc. ha estat 5 vegades al podi, ha guanyat una cursa, ha estat segon en dues més i tercer dues més. És una temporada fantàstica. I si se li escapa, ara són 4 punts de diferència, després de tota una temporada, mm-hmm. moltes curses, molts quilòmetres. Però està allà, està allà.
I tant que sí. Vinga, parlem d'un equip que està viatjant a hores d'ara i que divendres va aconseguir la victòria en el debut en el Poliesportiu d'Andorra en el partit de la primera jornada de la Lliga Endesa ACB. Està viatjant el Morabanc Andorra cap a Turquia i divendres va guanyar l'UCAM Murcia.
Doncs sí, va ser un partit que va tenir doncs, de tot, sobretot ho llegim a posteriori com una injecció de confiança, perquè evidentment és un equip que comença la temporada, i ja ho deia Bon Navarro, la pretemporada ha estat molt bona, però el divendres començava una altra cosa, la Lliga, i l'UCAM Murcia era un examen molt exigent. Si un equip que té a Sabiel Rojas en pista, que després ho va dir Bon Navarro també a la roda de premsa, si no estàs bé, et mata. Ell l'entrenava la temporada passada i coneix perfectament, és un equip molt guerrer que pot canviar d'entrenador, però no canviar d'ADN.
En la prèvia es parlava del nivell físic d'Eurolliga que tenia aquest equip.
Exactament.
A mi, en un cert moment, em va semblar una precisió, potser un punt exagerada, però la veritat, veient-lo jugar, sí. Tenien tota la raó del món.
Exactament. Són jugadors, dèiem Rojas, dèiem Kevin Tumba, que és un pivot que intimida. És un equip molt físic i és un equip que manté aquell ADN guerrer que el fa un rival molt incòmode. El partit va tenir de tot, un primer quart molt, molt trabat, en el segon el Morabanc es va escapar de 14 punts, però li va durar poquet la diferència i un final igualadíssim d'aquells que la moneda podia caure de qualsevol dels dos costats i va ser a favor del Morabanc amb una cistella d'Estevich, la veterania, que va fer aquell llançament a 2 segons des de 5 metres que li entra i li dona la victòria. Destaquem també a Musa Dianye fent aquella defensa quan treu de banda el Murcia.
Jo crec que
Murcia
va descontrolar
totalment,
absolutament
totalment.
En el secador de banda, que no sabia on donar la bola, la va donar llunyíssim de l'aro. Ells van tenir un tir per guanyar el partit.
Amb el màxim anotador del partit, que sí. Afortunadament va fallar. Però destaquem, perquè ha estat objecte, i amb bon humor, evidentment, el Morabanc, doncs, a les xarxes, molts fins i tot jugadors dels equips de base del Morabanc, doncs, han fet allà els seus vídeos imitant el gest del Musa Dianye, però xapó el que fa el jugador, defensant com un porter d'handbol, intentant incomodar el jugador que treu de banda i posant també el seu granet de sorra en una victòria que es va quedar a casa i que, com diem, és una molt bona injecció de confiança.
Li venen una sèrie de partits seguits ara en el Morabanc espectaculars, perquè demà juguen a Turquia. Primera jornada de l'Eurocup al Camp del Galatasaray. Després torna a jugar cap
divendres.
De setmana. Divendres, perdó.
A la pista de la Penya.
A la pista de la Penya, al Pavelló Olímpic de Badalona, i diumenge al Palau Blaugrana.
Sí. Només entrenaran a casa un dia. Ens explicaven el dijous. I, per cert, a veure si és el Pavelló Joan Alai, que aquest cap de setmana queda també força malmès al parquet per culpa de la pluja, que doncs, va entrar a la pista, a la instal·lació, i com diem... Doncs,
està molt fotut un tros,
sí,
eh?
Sí. Va ser, doncs, coincidint...
Necessita una reparació d'urgència, però d'urgència absoluta.
Sí, perquè tota l'activitat del Morabanc també es trasllada al Pavelló Joan Alai. Aquesta setmana tenim els Jocs d'Especial Olímpics, que també ara comentarem, i això doncs mobilitza també tots els entrenaments. Afortunadament, el primer equip només tenia un entrenament previst aquesta setmana, que és, com diem, el dijous, entre viatge i viatge, però sí que hi ha tota la resta de l'activitat dels equips de base.
I tant que sí. Doncs volant ara mateix cap a Turquia, ahir van baixar a dormir a Barcelona, perquè avui sortien per evitar una matinada tan d'hora, atès el desgast que tindrà l'equip, i per tant, doncs, tota la sort, demà partit ofert per Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió.
I Andorra Televisió.
I Andorra Televisió, que també oferirà el senyal
sí. A
partir de les...
A partir de les 7.
7 de la tarda.
El programa Andorra Televisió i també a Ràdio Nacional d'Andorra, doncs, la connexió uns 10-15 minutets abans, a Andorra Televisió seran 10 minuts abans i ja doncs amb moltíssimes ganes de veure aquest primer desplaçament. Em va agradar molt l'ambició que va mostrar, ho estem comentant cada dilluns, l'ambició que mostra aquest tècnic Ivon Navarro a la pregunta de si viatjar i jugar a la pista d'un dels favorits, com és el Galatasaray, és un equip pràcticament d'Eurolliga, un equip que va guanyar l'Eurocup ara fa 2 temporades, jugar a aquest primer partit de la competició a la pista d'un dels favorits, si restava pressió a l'equip, i va dir, no, res d'això, nosaltres anem allà a guanyar, i la primera cosa que vam dir quan va acabar el partit contra el Murcia és que anem allà a guanyar, res de treure'ns pressió, i tenim molt clar que en aquesta competició, si volem fer alguna cosa, hem de guanyar partits fora de casa. Així que aquesta és l'ambició amb la que viatja l'equip.
Era un dels grans reptes, no només en Eurocup, sinó també en Lliga, quan deien que l'equip era un fortí, diu, l'equip ha de tenir també...
Sí, això ho va comentar aquí, en aquest programa, a la teva entrevista. I
doncs
també
ha de tenir una certa solidesa fora, també, sí, sí, si volem fer alguna cosa aquesta temporada.
És subjectiu, aquesta temporada.
Per cert, el debut a casa serà el dia 10 d'octubre, que serà, ara t'ho diré, que se m'ha quedat aquí clavat.
Contra el Germán i Brescia.
Contra el Germán i Brescia, i serà concretament dimecres, ara se m'ha desbloquejat això, dimecres de la setmana de B, l'equip on militava Miquele Vitali.
Això mateix, que l'altre dia contra el Múrcia també el destaquem, va acabar com a jugador més valorat. Màxim anotador va ser Dylan Ennis, pel que fa al Morabanc, i Vitali, que va jugar 30, gairebé 31 minuts, dels 40.
Contem que no hi havia David Walker, sí. Com dèiem, això va fer que això minuts mateix s'haguessin d'estirar pels jugadors que estaven...
Semblava que Upshow podia agafar aquest rol de 3, però a l'hora de la veritat...
Ho va fer molt bé Vitali, la veritat.
Sí, es va decantar Ivon Navarro per Miquele Vitali.
I tant. Poqueta gent quan va arrencar el partit, òbviament dèiem que l'horari era molt dolent, 7:45 del vespre. La veritat és que a mesura que anaven passant el temps, allà es va anar afegint gent.
Sí, i la que hi va anar es va deixar sentir, que és el que més ens agrada. El públic que continua amb molt bona sintonia i que en aquells moments que la cosa es complica sempre fa aquell pas endavant i està al costat de l'equip.
Molt bé, 63-0 guanya el rugby, company.
Sí, 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 ho vam veure i ho vam gaudir. Pots dir que és un partit de rugby, són 80 minuts, aquest li van sobrar potser els últims 20, perquè ja, clar, el BPC al descans va arribar amb un 37-0, a la segona part la va començar molt intensa, i des de la banda, Jonathan Garcia, un dels tècnics, l'altre estava a terreny de joc, que David Krikashvili aquest any doncs, s'ha tornat a vestir de curt, però, com dèiem, des de la banqueta el Xepi Garcia demanava intensitat als seus jugadors, no volia que ningú es relaxés, tot i tenir el marcador tan clarament a favor, i van veure doncs, un molt bon partit, especialment la connexió entre Ramas Ginashvili, jugant de mitja melé, i Nico González, jugant de 10, fantàstica. Van fer circular molt bé l'oval i la gent que va anar a l'Estadi Nacional realment va gaudir amb un molt bon partit del BPC. Destaquem una altra cosa. Porta 3 partits al BPC aquesta temporada, ha guanyat 2 i ha perdut un, però encara no ha encaixat cap assaig en contra. Perquè en el primer partit que va perdre, tots els punts del rival, el Toix Corbier, van ser amb xuts a pals. La setmana passada, al camp de l'ESAT, l'ESAT només va fer 3 punts, i ahir, el rival, en aquest cas del BPC, el Trevent, no va fer cap punt. Per tant, 3 partits i cap assaig en contra. Molt bé en defensa del BPC.
Vinga, un resum ràpid de futbol, tant Lliga Nacional com l'Andorra, que va encaixar la segona derrota de la temporada.
Sí, la qüestió del Futbol Club Andorra, una llàstima. Com dius, la segona derrota també, en aquest cas, per als de Richard Invernon, a bord de Mateu, 1-3 contra la Rapitenca, un equip que també doncs, en atac ens va agradar força i va aprofitar doncs, això, alguna badada defensiva dels tricolors per endur-se els 3 punts. Té molta feina aquest equip, evidentment hi ha molta joventut, és un projecte fet amb gent de casa que també ha perdut peces importants a les bandes, no hi són aquesta temporada Xus Rubio o Joan Cervós, jugadors que eren titulars indiscutibles de la temporada passada, i confiem que hi ha moltíssim marge de millora, especialment no en atac, sinó no tant en atac, sinó sobretot per guanyar solidesa defensiva. Pel que fa a la Lliga Nacional, canvi de líder, el nou líder és el Sant Julià en aquest cas, que es va imposar en el seu partit contra l'Inter d'Escaldes per 0-1. Va caure en aquest cas l'Inter d'Escaldes, el líder, i a la resta de partits doncs el Vallbanc Santa Coloma també el destaquem perquè venia de dues jornades que no havia guanyat encara cap partit el campió i va aconseguir la seva primera victòria, va ser contra l'Encamp, marcador clar per 3-0, i destaquem també la primera victòria de l'Ordino, l'equip que ha pujat de segona divisió i que es va imposar contra la Unió Esportiva Santa Coloma per 2-1. L'altre partit de la jornada en primera divisió, l'Engordany i el Lusitans van empatar un gol.
Molt bé, per cert, que de bàsquet ens deixàvem el partit del Morabanc B, que debutava a casa després d'haver guanyat fora amb un triple a l'últim segon. Ahir va perdre la pròrroga en un partit en què les faltes personals van acabar passant molta factura perquè 4 dels jugadors destacats de l'equip, Sani Campara, que va ser l'MVP, 31 punts, 24 de valoració, el Bosni, i el letó Berkis, l'Oriol Fernández i l'Hugo Schneider Bartolomé van acabar expulsats per 5 personals, un partit on encara l'equip no ha pogut comptar amb Toi Gabriel. Més coses.
Doncs sí, comentem...
A veure, Special Olympics, una mica.
Exacte, comentem que aquesta setmana doncs, tenim Andorra la Vella i la Seu d'Urgell com a organitzadores d'aquests Jocs Special Olympics que arriben a la 11a edició i que tindran una participació, doncs, atenció, de 1.500 esportistes de 13 països. Tindrem també doncs, força representants d'Andorra que estan doncs, vivint les hores prèvies amb moltíssima il·lusió. Recordem també que la inauguració és el dijous al Poliesportiu d'Andorra i que també l'oferirem en directe per Andorra Televisió a partir de les 8 del vespre i que després doncs, ens venen 3 dies de competició amb diferents modalitats. Andorra acull 8 de les 14 modalitats esportives en diferents instal·lacions, a l'estadi comunal, al Poliesportiu, al Centre Esportiu de Serradells, com diem, doncs, també a la sala polivalent d'Andorra la Vella, i realment doncs, serà una boníssima oportunitat també per veure tot el que fan aquests nois i noies de Special Olympics que doncs, fan bandera també de la inclusió a través de l'esport i que, com diem, doncs, serà una gran festa. Destaquem també, Àlex, la xifra de voluntaris. Són 500 voluntaris que s'han bolcat també amb l'organització i realment és una festa de l'esport. Festa de l'esport sense més, molt
ja,
bonica.
Molt bé, també és una coorganització sí. Entre viles veïnes, no? Com la Seu i Andorra.
Exactament, i es tracta de viure-la, de gaudir-la i potser de fer-nos ressò més que mai, aprofitant aquesta excusa d'aquests jocs tan especials, de tot el que fan, i no només els esportistes, sinó tots els entrenadors, tota la gent que doncs, treballa en el dia a dia, com diem, amb un esport que doncs, tindrà més protagonisme que mai i que tenim moltes ganes que comença a partir del dijous, després 3 dies de competició.
I tant que sí. Un altre nom propi destacat, cursa del Campionat d'Europa, Cardelús 8è.
Sí, tenim més noms propis. Comencem amb el Xavi Cardelús, que va ser 8è a Jerez i que doncs, s'està compaginant el Campionat d'Europa de Moto2 amb el Mundial. En aquest cas, tornava a vestir la granota del Team Stylobike, amb l'equip amb el que continua participant al Mundial de Moto2. El 8è lloc doncs, deixa un regust una mica de que el Xavi pot estar més endavant, que tota aquesta experiència que està acumulant al Mundial li ha de servir per ser un pilot capdavanter a l'europeu. No li acaba de sortir el gran resultat. De moment manté la 10a plaça a la general i li queden 3 curses de l'europeu. Veurem si surt aquell bon resultat en alguna de les darreres cites de la temporada. Un altre nom propi que encara no havíem comentat, Mònica Doria. La palista que ens continua donant alegries i que es va classificar per semifinals en canoa als mundials que s'han fet a Rio de Janeiro, al Brasil. 20a al final, en aquestes semifinals no va poder entrar a la final, reservada per a les 10 primeres, però en els seus primers mundials absoluts, una palista de només 18 anys acaba 20a del món. Per mi és un resultat destacadíssim. Ella està treballant per classificar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio, en els que la canoa femenina serà per primera vegada part del programa olímpic i tenim moltíssimes esperances i moltíssima confiança de que ho pot aconseguir, perquè ho està demostrant, ho va demostrar la Copa del Món de la Seu d'Urgell, ho ha tornat a demostrar el Mundial del Brasil, té condicions i té qualitat per estar allà.
Què ens deixem, company?
Doncs, com sempre, ens deixarem coses. A la Lliga Catalana de Voleibol, l'Encamp no va poder aconseguir el títol, tot i que jugava a casa i ho havia fet molt bé la setmana anterior, però tenien baixes els de José García i al final van perdre el partit decisiu contra el Torredembarra 1-2. Al final acaben segons i començaran la Lliga la setmana vinent, en aquest cas a la pista del Sabadell. I també doncs, ens fem ressò de la victòria del Sant Julià de Futbol Sala a la pista del Molins 99, 2-7 per als de Jorge Díaz, que han començat la temporada amb 2 victòries en 2 partits. Van patir molt la temporada passada per mantenir la categoria i doncs, han començat, com diem, amb molta força.
I tant que sí. Avui a dia, Andorra Televisió, 2:45 de la tarda, aquí tenim de convidat.
Doncs farem 2 prèvies. Una, que ja serà una prèvia permanent fins al mes de març, perquè obrim un espai dedicat a les finals de la Copa del Món d'Esquí a Gran Valira, que arribaran al mes de març, i cada dilluns dedicarem un espai a parlar d'aquestes finals, que seran, doncs, evidentment, l'esdeveniment més important esportiu que hagi organitzat mai Andorra. Avui ens visita Alfonso Torreño, el director general de Gran Valira Nevassa, per començar a obrir boca d'aquestes finals. I a la segona part, Special Olympics, farem una prèvia també d'aquests jocs que, com dèiem, comencen el dijous amb l'Àlex Teresa, el president de Special Olympics, Isaac Benlluc, el director esportiu, la Montse Sánchez, una de les entrenadores de Special Olympics en futbol sala, i Alberto Morales, que és un dels nostres representants en aquests Jocs d'Special Olympics.
I tant que sí, que recordin, coorganitzant la Seu d'Urgell i Andorra, que vam tenir aquí la companyia, tant de l'Àlex Terès, ara fa uns mesos, com del president de Special Olympics, el Sergi Grimau, conegudíssim també aquí a Andorra del món del bàsquet com a protagonistes. Tot el que no hagi entrat, o el que ha entrat fins i tot ampliat, a partir de les 8 del vespre en el Zona Esports, aquí a Ràdio Nacional d'Andorra, i més informació esportiva tant en els butlletins com a l'Andorra Actualitat, edició migdia, i a l'informatiu migdia d'Andorra Televisió. Company, moltes gràcies.
A tu, Àlex.